La teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Ay, vaya tela. Ay, subi, ay, vaya tela. Ay, vaya tela. Ay, subi, ay, vaya tela. Ay, vaya tela. Sí, sí, tú, subi. Ay, subi, vaya tela. De verdad, no tienes estilo. Ay, vaya tela. Ay, subi, ay, vaya tela. Yo quería aprovechar para enviar cuatro palabras a todo el barcelonismo con un poco de alegría. Eso sí, les quiero decir que me pensaba que el Barça era un club con mucho más estilo, ya no digo por su juego, sino más bien por el estilo de su entorno, de su director deportivo. Las cosas que habéis hecho para que el Tata no triunfe acá son muchas, y ahora con Luis Enrique en mi cara, ¡ay, vaya tela, vaya tela! ¡Ay, subi, ay, vaya tela! De verdad es que es increíble, ¿eh? Ay, vaya tela. Ay, subí, ay, vaya tela. En fin, lo que me gustará ver si Luis Enrique definitivamente le hacéis caso, porque si le traéis todo lo que yo les pedí, entonces sí que podemos triunfar en el Barcelona. Le pedí central, le pedí lateral, le pedí delantero, no me trajo nada. Y claro, él no es holandés, tampoco es catalán, pero sí que de casa y nos lleva el polo pistacho y seguro que eso le ayudará. Pero vaya, que le aproveche y ya solo por el Barça, es cierto que le deseo lo mejor, pero ya os digo que vaya tela con Subi, vaya tela. Por cierto, y acabando, si tan bueno es Luis Enrique, que nos haga un favor puntuando contra el Madrid en el campeonato y entonces cantaremos un... Que Luis Enrique venga, queremos que Lucho venga, que Lucho venga. Si sí, el Madrid pincha, eso sí, contra el Celta. Vamos, Lucho.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Bona tarda. Al Tata Martino li queden dos telediaris al Barça. El que era un secret a veus ja és una realitat televisada i fotografiada també en la reunió entre Luis Enrique i Zubizarreta a Gavà. L'argentí va entrenar ahir els seus jugadors mentre li firmaven el seu substitut i ell serà qui faci les dues últimes alineacions amb les que encara pot, no oblidem, guanyar la Lliga. Però poc més, eh? Les seves paraules després de l'empat davant el Getafe van confirmar el seu estat d'ànim, a mig camí entre la decepció i el desànim. No sé si és el millor to anímic per afrontar aquesta conquesta de la Lliga, un títol amb el qual ningú comptava dissabte a les 7 de la tarda. Però que, com ja sabeu, diumenge a les 11 de la nit es va tornar a posar tot a l'abast del Futbol Club Barcelona. Va bullir una altra vegada la Lliga. En qualsevol cas, no tinc cap dubte que el Tata Martino no s'esborrarà d'escena. És un home honest, que ha aguantat tot el que se li ha retret, que ha estat molt... i no precisament fàcil de digerir. Martino ha estat un entrenador sense paraigua, sense lobby ni secretari personal. Ningú l'ha defensat ni li ha fet la feina bruta que altres entrenadors del Barça sí que se'ls havia fet. Martino ha estat sol davant el perill i el perill, finalment, l'ha engolit. Ni la directiva, ni l'entorn, ni tampoc la premsa l'ha ajudat. Li ha tocat viure el canvi de cicle i un home profundament enamorat del futbol com és ell no estava preparat per comprendre que en aquest escenari les intrigues i els debats estarien per sobre de la pilota. No hi ha més. Punt i final. No podia continuar. I ja no és qüestió d'estil, tàctiques o entrenaments. A la banqueta, sobre el terreny de joc, Martino es defensa, és un bon entrenador. Però al Barça no n'hi ha prou amb això. Cal controlar el soroll extern per fer doncs, que els altres et vegin com a tu et convé. I això és gairebé impossible si estàs sol al peu del canó. Dit això, ahir Zubizarreta i Luis Enrique reunien. Però va ser la decisió més intel·ligent anar a casa de l'entrenador asturià a Gavà, on van ser caçats per càmeres de televisió i fotògraf? No, home, no. Hi ha llocs infinitament millors per una cita que doncs, havia de ser privada, sobretot perquè l'asturià té contracte en vigor amb el Celta, no ho oblidem tampoc. I el diumenge, com ens comentava el nostre tata Martino particular, s'enfronta al Madrid en un partit que pot ser transcendental pel desenllaç del títol. Cal fer les coses bé des del principi per evitar especulacions i polèmiques. I han fet tot el contrari. Una vegada més, el Barça patina. El Barça, però, com dèiem, encara té possibilitats de ser campió. I aquesta reunió crec que és una falta de respecte pel Tata Martino, pel Celta de Vigo i, sobretot, per la competició, pel títol de Lliga. Aquest fitxatge de Luis Enrique comença amb mal peu. I no oblidem una cosa. La missió de la premsa és informar i, per tant, no s'ha de matar el missatger per descobrir aquesta notícia.
I a tot això, us imagineu que el Madrid, en una d'aquestes dues sortides que té ara punxa, vinga, va, que avui m'he aixecat optimista, no ho pensava pas, però avui m'he aixecat optimista i pensant que el Barça dependrà de si mateix rebent a l'Atlético de Madrid en la darrera jornada de Lliga, almenys és el que vull pensar, perquè, en fi, seria molt trist que si el Barça guanyés a l'Atlético li donés la Lliga al Madrid. Per tant, hem de pensar que el Madrid perdrà en alguna d'aquestes sortides. Cert és que en condicions normals el Madrid hauria de guanyar en aquestes, en aquests dos desplaçaments. Però hi haurà condicions normals en aquests dos partits? Jo poso un rotund no amb majúscules. Per què? Parlo d'aquestes condicions en les que haurà de jugar el Madrid. A Valladolid, per exemple, és on hi va perdre el Barça i on hi va esclatar tot. Per tant, som conscients del que són capaços a posar. L'han pogut amb el Barça, per tant, per què no poden amb el Madrid? Cert és que sempre s'ha dit que és el filial del Madrid. Però què passa en aquesta situació que el Valladolid s'hi juga al futur de l'entitat en aquesta jornada intersetmanal? Són conscients que sumant en aquest aplaçat poden tenir les coses molt de cara per salvar-se. El lògic és que el Madrid guanyi Pucela. Vinga, va, diem que sí, que guanya Pucela. Si no punxen a Valladolid, sempre ens quedarà Vigo. I les condicions allà són les següents. Punt número 1, i més important, i ho poso en majúscules, Luis Enrique. I no diré res més sobre aquest punt, perquè crec que sobren les paraules a dia d'avui quan diem Luis Enrique i quan parlem sobre el Madrid i sobre el que podria significar pel barcelonisme veure com el Celta de Luis Enrique, futur entrenador del Barça, deixem-nos ja de tonteries, fa punxar al Madrid d'Ancelotti. I punt número 2, horari unificat, la qual cosa pot posar molt nerviós als blancs si veuen que Barça i Atlético estan fent els deures i ells no. O a la inversa, perquè jo crec que és el que ha passat aquest cap de setmana, que potser veient que tots dos havien punxat, el Madrid es va relaxar i li va acabar passant una mala jugada. Serà entretinguda, aquesta jornada d'horari unificat. Sigui com sigui, i fàcil que faci el Madrid, que jo crec que té números per punxar a un de tots dos llocs, facin el que facin, el que està clar és que Barça i Atlético hauran de fer deures i cap dels dos ho tindrà fàcil. No vull imaginar-me, de fet, el Barça punxant el Martínez Valero. Malgrat estiguem ja vacunats tots aquest any, ja seria la rapera tornar a caure. O tampoc em vull imaginar l'Atlético fent honor al que diem en aquests dies, o deia ahir el Marc, el pupisme en el mateix Vicente Calderón. Seria desastrós que l'Atlético finalment es quedés en blanc, caient a més davant de la seva afició. I per cert, reflexió que deixo caure al final d'aquest editorial. Molts diem que Luis Enrique anirà per totes contra el Madrid, o almenys això és el que volem creure, però us faré una pregunta. Creieu que el futur, atenció, creieu que el futur entrenador del Barça li convé arribar al club defensant títol de Lliga? Li convé a Luis Enrique que aquest Barça tanqui temporada guanyant una Lliga? part d'aquest guanyar o no guanyar aquest any pot estar ja en les mans de l'Astúria.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Benvinguts, una nova edició del Zona Mixta, ja dimarts, dia 6 de maig, on començarem un nou programa repassant els titulars més destacats del dia.
Com ja és habitual, a continuació el tema del dia, de què es parlarà a taula, òbviament aquesta reunió entre Zubi i Luis Enrique per Gavà, per aquí a propet, que es van veure tots dos amb el cotxe, en parlarem d'això, jo crec que tothom està parlant de la figura de Luis Enrique.
A més, tot seguit us aproparem també la darrera hora del Reial Club Deportiu Espanyol, de la mà de l'Ignacio Miguelet, i també coneixerem el més destacat de l'actualitat del Futbol Club Barcelona amb en David Serra.
Més tard serà el moment pel futbol internacional, que ve mogudet, ho repassarem tot, tot el més destacat d'aquest futbol internacional i d'arreu d'Europa amb el Marc Rodríguez. Ai, el Liverpool, ai, el Liverpool.
Doncs sí, no sé si el futbol internacional ve molt revolucionat, el futbol femení també deu estar a l'alçada. En parlarem del futbol en l'àmbit femení de la mà de l'Albert Jiménez, que arribarà a l'últim tram de programa.
I per acabar el programa, després d'haver parlat amb el Marc i amb l'Albert, tocarà repassar agenda del dia amb aquells esdeveniments més destacats que tenim encara pendents per aquest dimarts, dia 6 de maig. Som-hi!
Els titulars.
El fitxatge de Luis Enrique comença a agafar forma.
L'ara entrenador del Celta de Vigo va aprofitar els dos dies de festa concedits a la seva plantilla per venir a Barcelona i començar a perfilar la seva arribada al club blaugrana.
Ahir es podia veure com Luis Enrique i Andoni Zubizarreta mantenien una reunió a Gavà, població on hi resideixen els pares del tècnic.
En aquesta reunió també hi van ser presents els seus ajudants, Albert Valentí i Narcís Julià.
Sembla ser que Luis Enrique demanaria emportar-se a Can Barça a tot el seu cos tècnic vigués, així com també introduiria la figura del seu amic i excompany Carles Puyol.
Mentrestant, i allunyats d'aquestes negociacions, els jugadors del Futbol Club Barcelona avui s'han tornat a entrenar a les ordres del Tata Martino.
I ho han fet en una sessió matinal a porta tancada a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
Pel que fa a l'Espanyol, els de Javier Aguirre, després del dia de descans d'ahir, avui han tornat ja a la feina.
Sessió d'entrenament a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, sense gaires novetats i per començar a preparar el darrer partit de la temporada a Cornellà al Prat, recordem que serà diumenge a les 7 del vespre i enfront d'Osasuna.
Una actualitat blanc i blava que ens porta a apuntar també que ja es presentava Futur Espanyol.
Una plataforma que, segons els seus integrants, no pretén ser oposició, sinó que té la intenció de sumar idees i comptar amb el màxim suport possible de simpatitzants i socis de l'Espanyol.
Deixem ara l'actualitat blanc i blava per parlar del Real Madrid, perquè avui és un dia important pels socis blancs.
I és que a les 6 de la tarda, a la sala de premsa de Santiago Bernabéu, es realitzarà el sorteig de les entrades per a la final de la Champions de Lisboa.
Mentrestant, els de Carlo Ancelotti avui han realitzat la darrera sessió d'entrenament abans d'enfrontar-se demà al Valladolid. Apuntem que per aquest partit tan transcendental els blancs recuperaran a Luka Modric. Recordem que el croat va ser baixa davant del València.
I seguim parlant de la Lliga BBVA, tot apuntant que ahir es tancava jornada 36, amb l'empat 1-1 entre Real Societat i Granada.
El gol d'Igaló al temps afegit fa que els granadins sumin un empat molt valuós a Noeta i s'allunyin a 3 punts de les places de descens.
I tanquem la plana futbolística afegint que ahir el Liverpool es deixava remuntar un 0-3 a favor davant del Crystal Palace, que acabaria empatant 3-3 en el darrer tram de l'encontre.
D'aquesta manera, el Manchester City ja només necessita 4 punts per emportar-se la Premier League. Els de Pellegrini juguen demà enfront l'Aston Villa i el cap de setmana ho faran davant del West Ham.
Parlem ja de bàsquet, anem cap a la NBA, on han començat les semifinals de conferència i ho han fet amb dues victòries a domicili.
A l'oest, els Angeles Clippers superaven els Oklahoma City Thunder 105-122 per sumar el primer punt de l'eliminatòria.
Mentrestant, a l'est, els Indiana Pacers es veien sorpresos pels Washington Wizards 96-102.
Aquesta matinada serà el torn pel Miami Heat, Brooklyn Nets i el San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers.
En tennis, Roger Federer no serà finalment al Mutua Madrid Open després que el tenista suís hagi decidit quedar-se a casa amb la seva dona embarassada de 8 mesos. Aquesta és la segona baixa notable després de la renúncia de fa un parell de dies de Novak Djokovic.
Mentrestant, Fernando Verdasco, Albert Ramos i Feliciano López es van classificar per a la segona ronda del Mutua Madrid Open després d'imposar-se a Andrea Seppi, Nicolás Mahut i Federico Del Bonis, respectivament. Pitjor sort van córrer Pau Carreño i Marcel Granollers, que van caure eliminats en el quart dia de competició.
Ja en ciclisme, Joaquim Purito Rodríguez serà el cap de files del Katiusha en el Giro d'Itàlia, segons anunciava l'equip rus.
El corredor de Sant Just d'Esvern, per la seva part, Albert Losada, també serà un dels companys del Purito en la ronda italiana que es disputarà del 9 de maig a l'1 de juny.
En futbol sala, tot apunta que el capità del Barça a l'Esport, Jordi Torres, no continuarà la temporada vinent. L'entrenador Marc Carmona no compta amb ell i per això el Barça hauria decidit no oferir-li la renovació.
Jordi Torres, que té 33 anys, serà el primer sacrificat del procés de renovació que prepara Carmona, que tampoc comptarà amb el brasiler Igor Fernandao, també podria ser la següent baixa.
I finalment, en handbol, el Barça ha obert les negociacions per incorporar el porter danès Niklas Landin, que tan difícil va posar la classificació als blaugranes per a la final a 4 de Colònia, defensant la porteria del Reiner Carlowen.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, que ja som a taula i hem de parlar de Zubi, hem de parlar de Luis Enrique. Ahir hi havia reunió secreta, entre cometes, perquè s'ha enterat Neavia i tot, que va estar Zubi amb Luis Enrique.
Doncs sí, Què us va semblar que una trobada a priori secreta surtis a la llum?
Quina hauria de ser la reacció del Tata Martino? Cantar una cançó, com ha fet avui?
I la de Luis Enrique?
S'ha maltractat el Tata per part de l'entorn?
Doncs bé, aquesta és la pregunta que us fem avui i que volem que respongueu a la pàgina de Facebook i al Twitter.
Ei,
del programa.
Que aquí entorn som tots,
Home, i tant.
Hay quien dice ser del entorno y no lo es,
Pues, però lo son.
Aquí ho som tots i jo crec que una mica entre tots hem fet que el Tata ja estigui tan baix d'ànims que fins i tot digui que no es mereix una segona oportunitat. Mm. És trist, però crec que entre tots ho hem fet.
I encara està amb opcions a la Lliga, perquè imagina't que no continuïs i acaba guanyant la Lliga.
Ja et diré una cosa, ja m'era igual la Lliga, ja només pel Tata, que marxi amb el seu currículum amb una Lliga, em faria il·lusió. Mira.
És un senyor, el Tata és un senyor, tots tenim aquesta simpatia també, i empatia sobretot pel Tata Martino per la
temporada. Me podria quedar de segundo con Luis Enrique.
Sí, és que fins i tot m'atreviria a dir que Luis Enrique podria ser el seu segon,
Mira, mira aquí, haciéndome la pelota.
No, ja sap que jo també l'he criticat, però també li haig de dir les coses que ha fet bé,
Le agradezco.
I ha gestionat el millor.
Luego te regalo un polo pistacho.
Així m'agrada,
Mira, que simpàtica
una
està.
Una XL, Gastó.
Molt bé.
Bé, parlant de tot, són les 2:21, fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera hora de l'actualitat de l'Espanyol i també l'actualitat del Futbol Club Barcelona, que avui hi ha hagut una notícia important durant l'entrenament. Després us l'expliquem. Fins.
Vinga,
ara.
Som-hi.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava. Veurem, jo crec que han tornat avui a la feina, jo crec que han suat, jo crec que estan treballant per mostrar una millor imatge en aquest cap de setmana davant d'Osasuna. Tot i això, esperem-nos a que ens ho expliqui el senyor Ignacio Miguel. Ignacio, molt bona tarda.
Bona tarda, David.
Han tornat a la feina, no?
Sí, després d'un dia de descanso, com bien comentabas, hoy tocaba volver a los entrenamientos. Tenemos una semana por delante en la que se alternarán entrenamientos en la ciudad deportiva Dani Jarque y en Cornellà. Por ejemplo, mañana entrenarán a las 11 de la mañana a puerta cerrada en Cornellà, pero lo hacían en la ciudad deportiva, en San Adrià, en la Dani Jarque, a puerta cerrada a las 10 y media, un entrenamiento que transcurría con normalidad, con Kiko recuperándose también Lanzarote de diversas contusiones. Kiko, recordemos que tiene un golpe, las pruebas aún el club no ha dicho, no se ha pronunciado si fue lesión grave, en principio no es duda para Osasuna, pero parece que tiene un golpe en el dedo corazón, ese dedo feo que se saca cuando alguien quiere hacer un mal gesto.
Sí, el de la peineta, ese mismo.
Ese dedo es el que le duele. Y nada, estaba entrenando, recuperándose, como digo.
Buena noticia.
Es quedan dos partidos y en principio, aunque sea infiltrado, los jugará. Pero tras el entrenamiento, hoy hablaba Víctor Sánchez, un jugador que ha puesto cordura al asunto, que ha tratado el tema del posible descenso con mucha lógica, que ha trasladado el pensamiento del vestuario, un vestuario preocupado y coherente de que la probabilidad existe y que los números, aunque todos creemos que con 41 el equipo se puede salvar, pero los números están ahí y probabilidades sigue habiendo. Una temporada que se ha ido al traste en tan solo 6 jornadas, y de todo esto hablaba Víctor Sánchez.
Bueno, se implica en que hace un mes y medio teníamos 41 puntos. Creo que cada persona que pasó por aquí y cada rueda de prensa, cada pues charla con los medios, nosotros hablamos que teníamos que hacer 42 y al final lo vamos a tener que hacer. Llevamos 6 partidos donde el equipo no ha estado bien, sobre todo en los últimos quizá, donde quizá sí que es verdad que hubiésemos merecido algún punto más y estaríamos salvados. Pero bueno, al final no tenemos que mirar hacia otro lado. Estamos mal, el equipo está en una mala dinámica, no suma puntos y todo el trabajo bueno que habíamos hecho durante la temporada pues lo estamos echando a perder. Entonces, ojalá no tengamos que lastimarnos y que sufrir el último partido y podamos hacerlo en este.
Bueno, les paraules de Víctor Sánchez, jo crec que ja s'ha convertit en una obsessió aconseguir aquest punt o aquests 3 punts que superin la barrera en la que s'ha quedat estancada, no?, l'Espanyol, Ignacio.
Más que nada que si no se consiguen ya y la cosa se complica, ganan todos los que tenemos por debajo, tener que conseguirlo o plantearlo en el Bernabéu,
ya no es el mateix, ya no es el mateix, correcto.
Ojo con eso.
Sí, sí. En fi, Ignacio, una actualitat blanquiblava, ara ens explicaràs, suposo que s'entrada també que demà tornaran a l'entrenament, però a mi m'agradaria destacar, perquè ho teniu a Pericos Online, l'aparició aquesta de la plataforma Futur Espanyol.
Sí, efectivamente, ayer se celebró la presentación, una presentación que se realizó en el Meliá Sarriá de Barcelona, en el hotel. Allí 250 o 270 personas aproximadamente se acercaron para escuchar esta nueva propuesta, una propuesta que se insistió desde el principio no sería ninguna oposición, ninguna gana de gobernar en el Español, al revés, se vendía como gente con ilusión y creatividad para conseguir, como su propio nombre indica, un futuro mejor para este club. Se realizaron de esas propuestas, muchas de ellas, por ejemplo, pensadas en la cantera, conseguir una cantera como la del Athletic de Bilbao, o también hablar de crowdfunding, como se diga, mi inglés, my English is very little, amigo.
Sí.
Que consiste en que, bueno, pues cuanta más gente mejor se una a esto, cuanta más gente más dinero, es decir, cada uno, por ejemplo, pongamos que cada uno pone un euro, si conseguimos 1 millón de personas ya hay 1 millón de euros.
Correcto.
Se les preguntaba, pero ¿y se podría llegar a fichar para el primer equipo? Hombre, pues si hay 1 millón de personas que ponen 1 euro, tienes 1 millón de euros para fichar. En fin, que con la buena voluntad del españolismo, la creatividad y, como digo, todo, insistieron en la buena voluntad y el buen hacer, intentar conseguir un mejor futuro para el Español. Esta era la idea que intentaron plasmar. Luego ya vemos
que
se puede llegar a conseguir o que no. La cosa es muy difícil, parece todo un punto de Yupi, pero nunca se sabe cómo...
I parlant de futur, ja tanquem, Ignacio. El futur més proper ens parla del dia de demà. Suposo que demà tornen a la feina els de Javier Aguirre, tornaran a entrenar-se.
Sí, efectivament. A les 11 en Cornellà del Prat, pròxim entrenament de l'Espanyol a Puerta.
Bueno, doncs atenció, perquè això no acostuma a ser d'aquesta manera. Enmig de la setmana, entrenament a porta tancada i a Cornellà. Això comença a anar en sèrio. Em sembla que volen guanyar a Osasuna. Ignacio, demà seguim parlant i ens segueixes informant sobre la darrera hora de l'Espanyol.
Perfecto.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, torna ara per aquesta col·lecció blaugrana, David Serra, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Com comentàvem, avui hi ha hagut novetats en la sessió d'entrenament del Barça d'aquest matí.
Sí, aquest matí s'ha trobat la plantilla de la Ciutat Esportiva i les novetats, bueno, bàsicament la novetat ha estat Jonathan Dos Santos, que ha començat a treballar amb el grup després de superar una lesió al lligament creuat anterior de la cama dreta i que l'ha deixat fora dels terrenys de joc durant 6 mesos i mig.
Doncs ara també sí, deia que aquest matí aquesta recuperació i que també doncs, ja pensant, imagino, en el partit contra l'Elx, crucial pel desenllaç de la Lliga.
Exacte, pensant en aquest partit i a l'entrenament, com deia Xavi, Dani Alves, que avui fa 31 anys, per cert, ha fet treball específic. Però les últimes hores del club blaugrana han estat mogudes, i no per la part esportiva, sinó per aquestes trobades entre Zubizarreta i Luis Enrique, la reunió de la junta directiva i la reunió entre el Bartomeu i Blatter.
Activitat frenètica als despatxos. Comencem repassant aquesta reunió amb la FIFA de Bartomeu.
Doncs la reunió és a Zuric, entre Josep Maria Bartomeu i el president de la FIFA, Josep Blatter, on tractaran d'acostar posicions per la sanció que la Federació Internacional del Futbol va imposar al Barça i que li prohibiria fitxar en dos mercats de fitxatges consecutius. La reunió ja estava planificada de fa dies i arriba després que es conegués que al Barça se li ha concedit aquesta suspensió cautelar per aquest proper estiu i, per tant, podrà fitxar aquest estiu. Bartomeu s'ha desplaçat a la seu de la FIFA juntament amb dos directius, amb Jordi Mestre i amb Manel Arroyo.
Doncs veurem com els hi va, si s'arriba a alguna mena d'acord o es fa alguna rectificació de la llei, ho veig més complicat. Però aquesta reunió entre la Junta o part de la Junta del Barça i la FIFA molt important avui, sens dubte. D'altra banda, però, ahir hi havia una altra trobada doncs, més casolana i m'atreviria a dir, però, que tan o més important que amb la que es trobarà avui el Barça i la FIFA. Parlem de la trobada entre Zubizarreta i Luis Enrique.
Doncs sí, com ja heu comentat, va ser a la casa de Luis Enrique que té a Gavà, entre l'entrenador del Celta i el director esportiu del Barça, Antoni Zubizarreta, per convèncer el tècnic asturià perquè entreni el Barça la temporada que ve. Evidentment, s'ha vist amb molt mals ulls des de Madrid, que juguen aquest cap de setmana que ve contra el Celta. Aquesta reunió va durar unes 3 hores i també hi van participar el responsable de gestió de la Secretaria Tècnica, Albert Valentín, i el coordinador de l'àrea de futbol professional, Narcís Julià, que aquests dos són els dos homes més pròxims a Zubizarreta.
Per tant, doncs, imaginem que es va arribar a alguna mena d'acord. Van ser 3 hores que bé, van donar molt de sí. I ja, d'altra banda, també, hi havia ahir reunió de la Junta Directiva, una altra reunió totalment diferent a les dues que hem esmentat prèviament.
Exacte, també hi va haver Junta Directiva i no es va tractar la planificació esportiva com estava previst inicialment, suposadament per aquesta filtració, no se sap això. Es va decidir pactar, però, amb la família de Tito Vilanova per fer-li el millor reconeixement pòstum possible a la seva figura. I també es va tractar, evidentment, la reunió que es fa avui a Zurich. I un dels altres temes va tornar a ser l'evolució del cas Neymar.
Doncs sí, el cas Neymar que encara no ens deixa tranquils.
No. Aquest tema, exacte, el vicepresident de Relacions Institucionals del Barça, Carles Vilarrubí, va comentar en una presentació d'un llibre que tenia que el club tenia previst fitxar Neymar a la temporada que ve, però la pressió d'un altre club, s'entén que es referia al Real Madrid,
imaginem que sí,
va accelerar aquesta contractació i, segons ell, això ha afectat a l'estabilitat financera de l'entitat Pau.
Bé, doncs, si no hi havia doncs, prou embolics, encara més, un mes, més llenya al foc amb el cas Neymar, que bé, ja de totes totes s'està convertint en un dels fitxatges més rocambolescos de la història, no del Barça, sinó de tot el futbol. David, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Això és tot, Marc.
Doncs bé, demà ens seguim escoltant, també doncs, amb notícies d'aquesta reunió de Bartomeu i Josep Blatter. David, una forta abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada, fins demà.
2:34, fem una petita pausa, David, i tornem ja
directe,
amb el futbol internacional i amb Marc Rodríguez, geni i figura. Fins
som-hi,
ara.
Som-hi.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural, tu energía al instante.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. Futbol internacional amb Marc Rodríguez.
Vinga, Marc Rodríguez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va això?
Bé, molt bé.
Molt de futbol internacional, molts campions.
Moltíssim.
Les lligues s'estan decidint ja i ens estan deixant imatges
per la posteritat. Doncs sí, sobretot les bones i les no tan bones, com per exemple veure Luis Suárez plorant al camp del Crystal Palace i amb Gerrard, que tenia havia cregut i que podia guanyar una lliga en 20 anys, doncs pràcticament també aixecant-se perquè veia que pràcticament marxava el somni. La Premier League comença a fer olor a Manchester City, la victòria del conjunt de Pellegrini sobre l'Everton ha fet pràcticament encarrilar la lliga, però és que a més el Liverpool va acabar empatant ahir 3-3 al camp del Crystal Palace i perdent pràcticament totes les opcions. És complicat que el City punxi, i perquè sobretot li queden doncs, el West Ham i l'Aston Villa, que no juguen pràcticament res, i a més a l'Etihad Stadium, per tant,
doncs,
complicat.
Complicat, una llàstima també que a dos dilluns pel final el conjunt d'Anfield depengui ara d'una ensopegada que, com bé dius, pràcticament no l'esperem.
Ja heu vist quina samarreta porto, no?
Aston Villa, sí senyor.
Home, perquè de fet ens hi vam jugar alguna cosa, no, amb el Marc al final?
Jo, crec que un dinar...
Un dinar, no?
Un dinar, sí.
Un dinar ens el vam jugar. S'ha de
recuperar el tall.
Però com que em cau tan bé, i jo estic desitjant només per ella que li posi emoció a l'Aston Villa, a l'Etihad Stadium, i veurem què passarà. Però almenys que li posi emoció en aquell partit.
I tant que sí.
I no sigui un passeig.
No es pot dir blat fins que sigui el saqui ben lligat.
Sí, clar, lògicament hem vist sorpreses. Per exemple, en 10 minuts ahir el Crystal Palace va remuntar
brutal,
al seu camp sobre el Liverpool. També, per exemple, la Lliga Espanyola ha donat sorpreses, però és que és força complicat, sobretot perquè no juguen res.
No,
res de res, els rivals. I per tant,
es juguen i també l'honor, perquè poder escriure el teu nom en la història de la Premier, és veritat, fa una cara al Marc perquè ell és molt red, quedarà per sempre aquesta remuntada del Crystal Palace en una de les últimes jornades. Fer el que va fer el Crystal Palace té un mèrit brutal. i més amb un Liverpool que ahir escoltava, per exemple, el company Axel Torres, que deia quan anaven 0-3 que havien d'anar a pel 0-7 per intentar reduir aquesta diferència de gols.
Tenien una diferència de més 6.
Imagina't, semblava que se'ls havien de menjar i va ser al revés.
Era pràcticament impossible, perquè tenien més 6 de diferència. A més, comptant que el City ha de guanyar els seus partits, com a mínim, per més d'un gol, haurien de marcar 9 gols de diferència.
Correcte.
També era molt, molt difícil.
Bé, doncs veurem què acaba passant en aquest duel directe entre City i Liverpool, que, com bé dia, doncs, el City ja té a tocar la Premier.
Doncs sí, perquè pràcticament el Chelsea s'acomiada del títol de Lliga, es deixa a punts aquesta jornada davant el Norwich, 0-0, i ara mateix el conjunt de Carroll Road és a places de descens, perquè les dues setmanes per emmarcar del Sunderland han situat l'equip de Puget també fora del descens. Li roba la plaça al Norwich, que espera poder superar també la situació, tot i que complicat, espectacular, com bé dius, David Casanya, el sí, sí. Sunderland, que va guanyar Old Trafford, inimaginable a principis de temporada, inclús també aquesta jornada difícil, però va acabar guanyant per 0-1 al conjunt de...
És que està fent un final de temporada, s'ha carregat el Chelsea, s'ha carregat el City, i ara es carrega el Manchester United.
El Cardiff 4-0 en el duel directe pel descens.
Crec que si ets del Sunderland i veus el calendari fa una setmana, es dius, estem a segona.
A més, ara han de jugar amb el West Brom i pràcticament doncs, també l'empat els serveix als dos equips per salvar la categoria, així que també serà complicat veure sorpresa per part del Norwich.
Mm. Perquè no tenen temps, que si no els veig a l'Europa League com a poc, el Sunderland amb aquesta segona volta.
Millor que l'Espanyol està en segon.
O també el Crystal Palace, per exemple, que Déu-n'hi-do també la segona volta que s'ha marcat. A la part baixa, dos equips ja a Championship, a la segona divisió, el Cardiff. Una llàstima amb la bona temporada del porter, Marshall, que a vegades no es reconeix, però el tros de porter que tenen també, Déu-n'hi-do.
Segurament Marshallà.
Marshallà, no?
Marshallà.
I el Fulham, de Magats, que caiga davant l'Stoke 4-1 i s'acomiada també de la Premier 13 anys després de la... Bé, doncs arribar a la màxima divisió anglesa.
Bueno, i escolta, que tenim aquí un gunner, parlem també de l'Arsenal, perquè es va assegurar, crec... que es va assegurar la posició Champions.
Sí, guanya, s'assegura la quarta plaça i potser també Wenger s'assegura continuar, no sé tampoc com estan les aigües per Londres, però en fi, veurem si s'acaba salvant el cap o no Arsène Wenger i si continua també el projecte de l'Arsenal. Va acabar guanyant, s'assegura la quarta plaça i l'Everton també s'assegura la cinquena, que dona accés a Europa League, perquè van caure també el Tottenham 2-0 davant el West Ham.
Per cert, veure la imatge dels jugadors d'Aston Villa, Everton, amb els seus nens petits entrant al camp després.
Una imatge tradicional del final de cada part, de cada temporada, quan juguen a casa. Sí, molt maques les imatges.
Coses que només passen a la Premier.
Total, i que parlant de l'Arsenal, que juga a la final de la FA Cup a Wembley, doncs podria deixar una plaça lliure més si guanya davant el Fulham, i per tant també pendents d'aquesta plaça el Tottenham i el United, tot i que sembla complicat pel United.
Doncs sí, ho tenen difícil els de Ryan Giggs. Anem ràpidament a repassar com està a nivell de números aquesta Premier League.
Liverpool és líder, 81 punts, segon el City, 80, però un partit menys. Amb 4 punts els valdria per superar el conjunt de Rodgers. Tercer el Chelsea, 79, quart l'Arsenal, 76. Cinquè l'Everton, 69, tot això ja pràcticament confirmat. Sisè el Tottenham, 66, setè el United, 60 i un partit menys.
Bé, ja a la part baixa, les coses, com bé dius, ja dos descensos confirmats. I encara una plaça que balla, eh?
Sí, el Cardiff és QA i ja de segon amb 30 punts, també el Fulham, 19, 31, i se la jugaran el Norwich, que és 18è amb 33, el Sunderland, 17è amb 35, el West Brom, 36, i el Hull City, 37. El problema és que aquests tres equips tenen un partit menys i, per tant, el Norwich doncs, també sembla condemnat.
Doncs veurem què acaba passant amb aquesta darrera plaça de descens. Marxem ja cap a Itàlia, on sí que ja hi ha campió.
Doncs sí, la Juve, sense jugar, guanyava el campionat, el títol, el Calcio, perquè la Roma perdia davant el Catania 4-1. Sí, el Catania, aquell que parlàvem que pràcticament estava doncs, amb dos peus a la Sèrie B, li dona el títol a la Juve i goleja la Roma 4-1. Atenció, perquè malgrat el títol també hi ha debat a Europa sobre la Juve, sobre l'equip de Conte, un equip doncs, que li han sobrat 3 jornades a Itàlia, però d'altra banda Europa no va acabar de donar una bona imatge. A la Champions ha eliminat a la fase de grups i a l'Europa League doncs, va caure davant el Benfica.
Sí. Ahir ho celebraven, però a casa, en el seu estadi, guanyant crec que 1-0 a l'Atalanta i per tant, doncs, bueno, en aquest sentit, enhorabona a la Juve, però segur que amb aquest regust amarg de no haver pogut estar a la final seva.
Pel que fa a la Lliga, hi havia un partit maco, un derbi a Milà entre el Milan i el Inter, tot i que descafeinat, segurament el pitjor dels últims anys, 1-0 va guanyar el Milan i encara té opcions a entrar a competició europea. D'altra banda, Udinese 5, Livorno 3, un Livorno ara mateix cué de la Lliga, i també hi va haver-hi Copa, una Copa que es va emportar al Nàpols de Rafa Benítez després de guanyar a la Fiore per 3-1.
Que gran Rafa Benítez, que diuen a més que el Nàpols l'any vinent encara competirà a un millor nivell que el que ha fet aquest any.
Jo el comparo una mica amb l'Atlètic de Madrid, no? Que va tenir un parell d'anys d'impàs per acabar doncs, a la primera línia de foc. Però... Per cert, molt lletjos els disturbis que van succeir abans de la final de Copa, entre el Nàpols i la Fiore.
Els tifosi...
Us volia portar... Absolutament... Digues, una miqueta a la contrària, per tocar-vos la moral a aquestes hores del migdia.
Sí.
I és que tampoc és tan bona la temporada de Rafa Benítez, perquè recordeu el Nàpols amb Cavani, amb Hamsik, amb la parella de centrals quan jugaven també amb l'altre argentí del Paris Saint-Germain? No em surt el nom.
La Betzi,
correcte.
Pastore.
Era molt millor i li podia inclús qüestionar el calcio a la Juve, tot i que al final no ho van fer, però si més no, acabaven segons amb opcions i ara mateix doncs, el Nàpols queda 14 punts de la Roma, que és segon.
Mm-hmm. No, sí, però, és cert que hi ha molta distància,
Però, esclar, tens tan bons jugadors, t'arriben amb tants calés que al final doncs, t'ho has de plantejar com un equip, un club com el Nàpols, que precisament doncs, no és que vagi sobrat de calés. Ara amb aquestes doncs, dues, tres ventes de primera línia s'han pogut reforçar, però clar, no és el mateix la Benzic que Callejón, no és el mateix Cavani que Higuaín, o fins i tot l'eix de la defensa amb el Viol i jugadors d'aquestes característiques, crec que han fet molt bon paper.
Sí. Anem ràpidament a l'important, la part baixa, bueno, també Europa League, perquè l'Inter, el Torino i el Milan i també el Parma jugaran aquesta plaça en les últimes jornades que queden, dues i pràcticament a tres punts.
Lluita maca, perquè sí, hi ha molts pocs punts entre ells i per tant podrà saltar la sorpresa de veure el Milan a Europa l'any vinent quan ningú s'ho esperava, però vaja, veurem què acaba passant. A baix, Marc, també volies apuntar.
Sí, el Livorno 25 punts, Escue, Catania 26, 19, 18è el Sassuolo amb 28 i un partit menys, el Bologna 17è i el Chievo 16è són els 5 equips que jugaran 3 places que donen, doncs, això, posició de sèrie B, segona divisió, i que encara no hi ha res decidit, res matemàtic.
Bueno, doncs emoció a la sèrie A, ja no en quant al títol, sinó en quant a altres coses, descens, Europa, etc. I a Alemanya no sé on trobem l'emoció, si és que n'hi ha.
Doncs continua el descens, l'Hamburg cau aquesta jornada davant el líder, el Bayern, que ja no jugava res, més que l'honor, després de l'eliminació a la Champions. El goleja 1-4, l'Hamburg es comença a veure sèriament a segona i l'única sort... És que baix també cauen tots, el Nuremberg davant el Hannover 0-2 i l'Eintracht de Braunschweig que cau a Augsburg per 0-1. De fet, els tres jugaven a casa i no hi ha manera. De la part alta destaca només el Dortmund 3, Hoffenheim 2, però guanyen tots els adals també. Pràcticament, si voleu, destaquem la part baixa,
sí,
on l'Eintracht en té 25, el Nuremberg 26, l'Hamburg 27, es jugaran les places baixant dos. L'avantpenúltim juga promoció, només queda una jornada i, per tant, tres punts que seran vitals per aquests tres equips.
Doncs sí, aquests tres equips, com bé comentes, Eintracht, Nuremberg i Hamburg, qui guanyi jugarà a play-off de descens i els dos que perdin doncs, cauran a segona. Anem cap a França, ja.
Doncs Mònaco i Paris Saint-Germain jugaran dimecres el títol de Lliga, una jornada vital perquè s'enfrontaven també a rivals que s'estan jugant al descens i podria passar absolutament qualsevol cosa. Atenció per la part baixa. Ajaccio i Valenciennes són equips ja de segona, Ligue 2, però encara queda una plaça que serà molt i molt cara. Queden només dues jornades en descens al Sochaux, 37 punts, salvat de moment l'Evian 38, el Gangam 38 i el Rennes 40. Però és que la gràcia és que el Mònaco s'enfronta al Gangam i el Paris Saint-Germain s'enfronta al Rennes.
Doncs,
per tant, atenció, wow, a aquest duel, primer pel títol de Lliga i segon pel descens. A més, el Gangam s'emporta la Copa de França guanyant 2-0 al Rennes i també espectacular un poblet de 20.000 habitants que guanya la Copa de França.
Doncs sí, la grandesa també d'aquestes competicions on el rival més petit, el més inimaginable, doncs pot donar-nos alguna sorpresa.
Ai, si l'hagués guanyat el Mirandés en el seu moment.
Oh,
I la moció queda per demà, com us dic, demà dimecres, que juguen, doncs, això, el Mónaco Gangnam i el PSG davant el Rennes.
Opa, Gangnam Style.
Vinga, anem cap a un altre lloc on hi fa més de fresquet. Anem cap a Rússia, avui.
Sí, perquè com que Portugal i Holanda estaven pràcticament decidides, he pensat fer Rússia, perquè queden dues jornades, vinga, perquè hi ha emoció, perquè el CSKA de Moscou, el Lokomotiv i el Zenit es juguen el títol. El líder és el Zenit, 60 punts, depèn d'ell mateix. Segon, el Lokomotiv, 59. I tercer, el CSKA de Moscou, 58.
Situació semblant a la de aquí a Espanya, eh?
Pràcticament amb tres punts.
Sí, sí, els tres en tres
punts. I no hi havia un duel directe aquest que ha passat cap de setmana, si no em fa la memòria?
Sí, el Lokomotiv i el Zenit van empatar un i, per tant, el CSKA de Moscou va sortir beneficiat retallant punts, com es nota, Marvila, que mires la Lliga Russa com el pa que menges, eh?
I si no vaig equivocat tampoc, el CSKA, i no sé si és el Lokomotiv, també encara s'han d'enfrontar entre ells.
I que hi ha molts nervis a Rússia.
De fet, sí, perquè és la música de l'última jornada. D'aquí a dues setmanes s'enfronten CSKA de Moscou i Lokomotiv i, per tant, doncs, nervis, com bé dieu, sou uns savis, sou uns mags a Rússia.
I anem cap a Bèlgica, una lliga que, de fet, bueno, abans ja ha deixat anar un nom, per tant, el saludem ja, l'Albert Jiménez, que ara parlarem amb ell de futbol femení. El saludem. Bona tarda, Albert.
Estem molt bé.
Un enamorat també de la lliga belga, ho hem de dir.
Enamorat, sí, un enamorat de Bèlgica en general, eh?
De Bèlgica en general. Bé, doncs el Marc Rodríguez avui ens vol parlar de la lliga belga. Per
gràcies, Marc. A veure si ho faig bé, Albert.
Amb gols de Brussel·les, eh?
Em corregeixes, eh?
A veure.
Parlem de la Pro League en plena fase de play-off pel títol. Recordem que els sis primers a l'acabar el campionat juguen després pel títol de lliga.
Com el bàsquet aquí.
Exacte. Un play-off on els dos primers juguen la prèvia de la Champions. De moment l'Standard va primer, va guanyar 4-1 al Zulte aquest cap de setmana, i segon l'Anderlecht, que es va imposar a domicili per la mínima al Bruges per 0-1. Encara queden 3 jornades al play-off belga.
Correcte, molt
bé. Va haver-hi un partit aquest cap de setmana que va haver-hi ball de bastons. En l'equip on hi juga el germà de Hazard, ara no el recordo, no sé si l'Albert...
Thorgan.
El Thorgan. Doncs no sé contra qui s'enfrontava, però van acabar 10 contra 8 i allò semblava, doncs, pràcticament de pati de col·legi.
I van acabar guanyant.
Sí, sí.
M'has fet recordar, i volia comentar-ho, i se m'ha escapat, de la Premier League. Ahir van jugar a la final de la FA Youth Cup.
Ah, sí, sí, és sí, la... sí. El Chelsea i el Tottenham.
El Chelsea i el Fulham.
El Fulham.
Va guanyar 3-2 al Fulham a l'anada, i ahir jugaven la tornada a Stamford Bridge, i va acabar 7-6 al global a favor del Chelsea, marcant Solanke a l'últim minut, al 91, i guanyant, doncs, aquest títol importantíssim pels juvenils del Chelsea. Recordem que la passada temporada el va guanyar el Norwich, és a dir, déu-n'hi-do els juvenils com pugen d'un i altre equip.
Doncs sí, sens dubte que aquestes competicions, les que són menys sorolloses, a vegades també són les que ens deixen les més grans sorpreses i les més agradables.
I per, en deixeu per tancar fer un apunt d'Anglaterra.
I
molt
de Portugal
maco.
També, eh? N'hem de parlar, però bé.
Ah, de Portugal també hem de parlar.
Només confirmar que Julen Lopetegui és nou entrenador de l'Oporto.
Sí, confirmat ja, és definitiu.
Sí, és definitiu. Sí, sí. Confirmamos.
Bueno, el que també és definitiu, i des d'aquí vull enviar un aplaudiment ben gran per l'Òscar García, que ha aconseguit que el Brighton estigui al play-off d'ascens per la Premier. I ho va aconseguir en l'última jornada i en l'últim minut.
L'últim minut, sí, sí, sí.
Per tant, des d'aquí, doncs, molts ànims i molta sort a l'Òscar. A veure si és un nou entrenador català a la Premier. A veure si el tenim amb el Bob Martínez.
I si sona com a possible substitut del Tata, perquè veurem. Això sap, eh? Bé, 2:51 minuts. El més calent és a l'Aigüera. Marc Rodríguez, moltes gràcies.
A vosaltres.
I anem ja directes amb el futbol femení.
Som-hi.
I l'Albert Jiménez.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Futbol femení amb Albert Jiménez.
Vinga, va, torn pel futbol internacional. Albert Jiménez, bona tarda de nou.
Què tal? Bona
tarda. Internacional, no, altra
vegada. Femení, era un déjà vu, eh?
Et parlo de futbol femení internacional, si
vols. Futbol femení, bé, sort que us tinc per corregir-me, eh? El que volia començar parlant és d'una notícia, doncs, que ja és oficial, eh? El Sant Gabriel...
Ja és definitiu.
Sí, sí, i a més és sorprenent perquè... quan tots el veiem a segona ja, perquè havien dit per activa i per passiva que el Sant Gabriel desapareixeria, que els dubtes són impossibles de solventar, etc. Ahir el club va penjar un comunicat oficial al Twitter on desmentia tot això i deia que havien pogut solucionar els problemes més greus i que continuaven, havien decidit continuar un any més a la primera divisió l'any que ve. Per tant, Sant Gabriel seguirà un any més a la primera divisió.
I això és una bona o una mala notícia?
És una bona notícia pel futbol català, que el Sant Gabriel és un històric del futbol femení a Catalunya i que podrà seguir a la primera divisió femenina. Per tant, ara ja teniu un equip competitiu, si segueix amb el mateix equip l'any que ve pot ser molt més competitiu encara.
Tot i això, no sé si podríem criticar aquesta decisió que arribi tan tard, perquè potser les jugadores ensumaven que ja no seguirien i van baixar els braços en alguns partits. És cert això, sí, sí, que podria ser
al
així?
Al principi sí que va passar, portaven 3 partits seguits guanyant, es va conèixer la notícia, bueno, la
va transcendir la possible notícia,
la possible desaparició. Les jugadores van baixar una mica els braços i sembla ser que l'interior del club es va començar a desmentir, les jugadores han tornat a fer una embranzida i han acabat guanyant els 2 partits contra l'Atlético Femenil i contra el València fora.
Per tant, si no haguessin baixat els braços...
Potser van baixar els braços, després els hi van dir des de dins del club que encara hi havia alguna possibilitat i van tornar a pujar-los.
Podrien haver estat a la Copa de la Reina si no haguessin baixat els braços. Però bueno, ens alegrem que el Sant Gabriel segueixi a la primera divisió, un Sant Gabriel que a més acabava la Lliga guanyant.
Exacte, el camp del Valencia és un camp complicadíssim, el Valencia és un dels equips més forts aquest any, va acabar guanyant per 1-2 amb gols de Sandra Hernández i Villagrasa.
I el Llevant Les Planes és la mala notícia, és l'altra cara, la creu, podríem dir, del futbol català femení.
Exacte, el partit va ser abans que es conegués la notícia oficial del Sant Gabriel, per tant, tant el Llevant Les Planes com el Granada van sortir a guanyar a tota costa i va ser un partidàs, realment va ser molt competit, els dos equips volien guanyar i al final la victòria se la va acabar portant el Llevant Les Planes per 2-1 amb un penal als últims 5 minuts. Per tant, es van acomiadar amb victòria les noies de Sant Joan d'Espí i s'acomiaden de la primera divisió després de 2 anys.
Doncs un descens dur per Llevant Les Planes, que cal dir-ho, amb el pressupost que hi ha, amb la competitivitat d'aquesta lliga, jo crec que es poden donar per satisfetes per la imatge que han ofert.
Ara parlarem després d'aquesta promoció per ascendir a primera divisió, per veure si podem tenir un altre equip català, perquè hi ha un equip que s'ha implicat en aquest play-off d'ascens.
Si vols els comentem ja, confirmats, s'han acabat les lligues de segona divisió, i per tant els 8 equips que lluitaran per pujar a la primera divisió femenina, en pujaran 2, són eliminatòries cara a cara, o sigui, es dividiran en eliminatòries els 8 equips.
Anada i tornada?
Exacte,
o...
anada i tornada.
Correcte.
Una eliminatòria, la passes, jugues la final, diguéssim, i hi ha 2 equips que pugen a la primera divisió femenina. Els 8 equips que jugaran són el Tenerife Sur, l'Oiarzun, l'Albacete, la Unió Esportiva Lleida, com tu comentaves, el Santa Teresa, l'Olivo, la Solana i l'Sporting Praza Argel. Per tant,
un Lleida que lluitava amb l'Europa, és possible,
sí,
a la zona alta... i les
van classificar a l'última jornada, sí, per una qüestió de gol a baraix, perquè van acabar empatades a punts.
Doncs a veure si els de la terra ferma poden estar a primera divisió.
Ens agradaria, ens agradaria i molt. Mentrestant, Albert, el Barça continua lo seu, sí, victòria plàcida.
Sí, van oferir el títol de Lliga a l'afició i guanyó fàcilment 4-0 al Sevilla amb gols de Ruth, Garrote, Virgínia des del centre del camp, el golaç de la jornada.
Jo me'n sé d'un que ho va provar també des del mig del camp.
Sí, oi?
Sí, ho vaig intentar en un derbi de filials de poble, però no va sortir. No hi ha imatges,
Una altra vegada serà.
Sí, una altra vegada.
Per acabar en equips catalans, l'Espanyol va acomiadar la Lliga empatant in extremis a l'últim minut i de penal al camp del Transportes Alcaine 1-1. Per tant, si us sembla bé fer un petit repàs a la classificació com ha quedat definitivament, Els 8 equips que jugaran a la Copa de la Reina ja definitiu és Barça, Atlètic, Atlético Femines, València, Rayo, Levante, el de València i Real Societat i Sporting Huelva. El Sant Gabriel és 9è, 10è queda el Cullerense, 11è l'Espanyol, 12è el Transportes Alcaine, 13è l'Oviedo i 14è el Sevilla. I descendeixen 15è el Granada i 16è el Llevant Les Planes.
Bé, doncs així ha quedat la taula, així ha acabat aquesta Superliga femenina. Ara... pensant ja en la Copa de la Reina.
Correcte, sí, el sorteig és aquest dimecres i és un sorteig pur. Per tant, és igual com hagi quedat a la Lliga. Els 8 equips que la juguen estaran tots en un bombo, aniran traient papeletes i els emparellaments
no
seran...
No les traurà Figo, no?
No.
Jo també
si
estava
no,
pensant...
Perquè si no, m'ensumo un Barça-Atlètic de Bilbao a la primera ronda, ja.
Podria ser, vull dir que no hi ha cap avantatge per cada primer o cada 8è. Tens les mateixes possibilitats que tot toquin la resta d'equips en el sorteig.
Un sorteig pur.
Exacte.
I hem de dir que abans el títol de Lliga es decidia en una final entre els dos primers. Ara això ja no passa.
Exacte, sí.
Jo
sí.
Vaig veure plorar les jugadores de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano.
Sí, perquè van ser primeres a la fase regular i al final el playoff van acabar perdent amb el Rayo. Sí, correcte.
Sí, va ser trist. Era un possiblement injust i per tant es va treure...
És que només va durar 2 anys. Per tant, de seguida ho van treure perquè ho van considerar injust per l'equip que havia jugat millor durant tot l'any. No?
Correcte. I hem de parlar de seleccions. Sí. A veure, tu mateix.
Un parell de punts perquè la selecció absoluta ha marxat avui a Tallinn. De fet, ja ha arribat a Estònia. I juga aquest dijous, el dia 8 de maig, contra Estònia. El 8è partit de la fase de classificació pel Mundial de Canadà 2015.
De moment encarrilada, la classificació.
Sí. Una victòria, a més, seria molt important, perquè ja encarrilaries del tot. Dels altres dos partits, potser és el més complicat que queda. Potser aquest i el de la República Txeca, perquè l'últim ja és bastant més senzill contra Macedònia. Per tant, és un partit important, de guanyar Estònia. A més, la sub-19 ja té coneix rivals també per l'Eurocopa d'aquest estiu, que són Irlanda, Anglaterra i Suècia. Un grup dificilíssim.
Doncs sí, ens comentava la Mariona que no volia...
Suècia no volia Anglaterra.
Sí, doncs
i a més, també Irlanda, que també és un equip complicat. L'altre grup queda en Noruega, que és l'anfitriona, Holanda, Bèlgica i Escòcia. Un grup...
Ara, realment, són seleccions totes de primera línia. Sí. És complicat voler una o l'altra.
Sí, jo encara veig un esglaó, potser entre el grup que li ha tocat Espanya i l'altre. Suècia i Anglaterra potser són les dues seleccions més complicades de totes, i han tocat les dues a Espanya.
Per cert, no sé si per acabar vols que parlem d'alguna cosa més. Vaig llegir que Sònia Bermúdez havia debutat amb gol a la Lliga Nord-Americana.
Correcte,
si no
la matinada del diumenge, si no vaig errat jo. Es va jugar el New York Flash Portland Thorns.
Després li posem una medalla al Marc,
Exacte. És una reedició de la final de l'any passat de la Lliga Americana, el New York Flash Portland Thorns. Sònia Bermúdez va votar i va marcar 1-1 resultat final amb gol de Sònia Bermúdez.
Escolta, una crack, David, una crack. Va rodat, El futbol femení de casa s'està exportant
i vigila, a nivell mundial. I vigila que a Canadà no la liïn les
espanyoles. A veure, sí, podria ser, Classificades pràcticament hi són, per tant,
veurem.
Quan estiguin allà veurem a veure què fan.
Seguirem parlant de futbol femení perquè s'acaba la Lliga, però ho deia el Marc, tenim la Copa de la Reina i hi haurà moltes coses més de les quals parlar. Albert Jiménez, moltes gràcies, una setmana més.
Una abraçada, adéu, Albert. Adéu.
Vinga, anem amb agenda. Vinga, un minutet perquè sigui les 3 en punt. Marc Vila, anem amb l'agenda, anem a tancar el programa.
Doncs sí, va, per aquells que no sabeu què fer avui, doncs va, comencem parlant de futbol, perquè avui hi ha partit de Premier League, Manchester United, Hull City, a partir de 3:15, que el podeu seguir per Gol Televisió. També partits de la Sèrie A, Fiorentina Sassuolo, a 5 minuts perquè siguin les 7 de la tarda, i a les Nàpols Cagliari, a 5 minuts de les 9. Tots dos partits pel Canal Plus Futbol, imagineu-vos.
I tots dos partits a 5 minuts de que comenci una hora, és curiós això. Vinga, també hi ha tenis, Mutu a Madrid Open, 5è dia, el podeu seguir aquest torneig per la 6a NBA, semifinals Miami Heat, Brooklyn Nets, San Antonio, Portland Trail Blazers, són molt tard aquests partits, però segur que alguns friquis els voldreu veure.
I friquis en el bon sentit. Com sí, nosaltres,
sí,
en parlarem
dijous. Sí.
Bé, ho deixem aquí, tornem ja demà amb una nova edició del Zona Mixta, Ràdio Estel.
Adéu-siau. Adéu.